Bon dia. Olot Pedala lamenta que l'Ajuntament de la ciutat només hagi complert un 20% de les propostes incloses en la primera fase del pla de mobilitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Però no s'ha fet cap senyalització d'itineraris al centre de la ciutat. S'ha actuat en l'eix de l'Avinguda Girona i la carretera de les Tries, però només una part, com ja sabran. Sí? A la carretera de Ridaura no s'ha actuat gens, no s'ha fet res, només s'està treballant en un projecte executiu. No s'han executat millores a la Via Verda. S'hauria d'haver executat tot l'eix de l'Avinguda Santa Coloma i el Passeig de Barcelona i no s'ha executat res.
És el portaveu de la plataforma ciutadana Olot Pedala, Bosco Plans. L'equip de govern ha respost dient que la setmana que ve hi haurà una reunió de llançament per impulsar-lo. L'oposició ha criticat que no se'ls hagi informat d'aquesta convocatòria. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui tanquem setmana. Som divendres i divendres 22 de novembre del 2024 i, com sempre, el dia porta més informació que repassem en format de titulars.
El dia en 4 minuts.
Avui tant experts participen aquest cap de setmana en la 18a trobada d'història de la ciència i la tècnica que celebra Olot. L'Institut d'Estudis Catalans organitza aquesta iniciativa pensada per presentar els treballs de recerca i per aprofundir en la investigació. El director de l'Observatori d'Humanitats en Medicina de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és Joel Piqué.
Presentar Olot com un territori, o la Garrotxa com un territori amb molta història, molta ciència i molta història encara verge per investigar, no? I atraure talent investigador a realitzar recerca sobre aquest àmbit.
Estrelles Michelin, productes de proximitat i ecològics i la cuina catalana com a tema principal són els ingredients de la 12a Fira Orígens que acull Olot aquest cap de setmana. Segons els organitzadors, enguany hi haurà 60 expositors al pavelló firal i durant els dos dies es podran fer tastos i conèixer de primera mà productes i productors. El director de la Fira Orígens és Pep Palau.
I aquest any el tema és la cuina catalana. El 2025 Catalunya serà regió mundial de gastronomia, per tant, semblava que era del tot escaient que el novembre del 2024, justament per anar fent bullir l'olla, doncs parléssim de cuina catalana, la poséssim al centre i la veurem en diferents expressions, veurem diferents cuineres i cuiners doncs, que vindran a explicar-nos quina és la cuina catalana que fan als seus restaurants.
L'Ajuntament de les Preses amplia la programació de la segona edició del FEM dissabte. Amb motiu del 25N, el consistori torna a optar per organitzar un conjunt de 6 tallers enfocats a les dones de la comarca, que es durà a terme del gener fins al juny. La regidora de Polítiques Socials i Igualtat de l'Ajuntament de les Preses és Estel Muntada.
L'objectiu aquest d'oferir un espai a les dones, que som les que tradicionalment hem fet dissabte, i de fet sabem que encara hi ha molta gent que el fem dissabte el relaciona a les dones, no? La part aquesta de la cura, de la cura de la casa, de procurar pels altres, una mica oblidant-nos de nosaltres mateixes. Llavors, amb el fem dissabte, l'objectiu és dir, ens mirem una mica nosaltres, ens cuidem nosaltres i fem dissabte, però cap a dins.
I anem en l'àmbit esportiu. La Unió Esportiva Olot rep el Mallorca B amb la baixa de Marc Mas. És una de les absències més significatives en aquest partit contra el CUE, que s'assuma a les de Pau Salvans i Roger Bernils, també lesionats en el cas de Salvans per sanció i en el cas de Bernils per lesió. Olot ve de perdre el camp de l'Agilicita i necessita la victòria per allunyar-se del descens. L'entrenador és Pedro Dolera.
Bueno, pues pots imaginar, no? Si et treuen el jugador que fa el gols, pues tens un problema. Però bueno, torno a dir, si no està ell, pues suposo que no sortirem en 10, sortirem en 11, i el que ha de fer la gent és donar la cara i ficar a dintre pues, amb un altre nom ni cognom. No? No, amb això no, a mi no em preocupa perquè, torno a dir, quan un demana oportunitats o quan creu que pot jugar més o quan està a la plantilla d'un equip de segona ref, pues se li suposa que té un nivell que ha de demostrar en aquests partits.
I les nedadores del Club Natació Olot continuen fent passos cap a l'elit. Júlia Coll i Anna Vegas han participat al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid amb actuacions molt meritòries. Sense anar més lluny, Coll va ser la sisena millor nedadora en els 1.500 metres lliures.
Aviam, jo em braço, és llisca i també conèixer el teu contrincant de dir si comença molt ràpid i acaba molt més ràpid que tu i saber jugar amb això.
I avui a la nostra contraportada, Carles Oller deixa la presidència de Càritas Garrotxa i ha estat durant 11 anys vivint alguns dels períodes més complicats pels que ha passat la nostra societat. El substituirà Eduard Labian. Oller diu que aquesta dècada al capdavant de Càritas li ha servit per veure de primera mà les necessitats socials que té la comarca.
Això s'ha de veure dintre de la normalitat més absoluta. Ara portava uns anys en aquesta responsabilitat. Sempre dic que aquesta és una responsabilitat més de voluntariat. Hi ha qui fa unes tasques, hi ha qui fa unes altres, hi ha qui desenvolupa doncs, el rol de president i té unes assignacions, com és obvi. I dintre de la lògica, doncs, que quan ha hagut el moment oportú de trobar la persona adequada que ha pogut tenir també prou disponibilitat per assumir-ho, doncs...
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
A Catalunya, Espanya i el món acusen un altre missioner de l'Escola Pia d'abusos a menors durant més de 10 anys al Senegal. Entre els anys 1992 i el 2005 va abusar de diversos menors d'entre 8 i 12 anys, segons denuncien les víctimes. Altres notícies, el cas Coldo s'escalfa de Aldama Punta Sánchez, que el desacredita i Feijó apuja el to. Considerat el comissionista del cas, Víctor de Aldama ha quedat en llibertat després de detallar els suposats pagaments que van rebre José Luis Ábalos, Coldo García i Santos Cerdán. Vapejadors sí, dièsel no. Això és el que inclou el paquet fiscal que grava la banca i les energètiques. Després de dies de negociacions, el govern espanyol ha tirat endavant una reforma que inclou diverses mesures fiscals. Multes de 179 milions a 5 aerolínies de baix cost per cobrar per l'equipatge de mà. El Ministeri de Consum considera que són drets del passatger i no es poden cobrar com a extres, com tampoc es pot cobrar per imprimir el bitllet o triar seient en cas de famílies amb fills o persones dependents. En l'àmbit internacional, un missil balístic sense càrrega nuclear a l'avís de Rússia als atacs d'Ucraïna al seu territori. La resposta de Moscou arriba després que Ucraïna hagi fet servir missils dels Estats Units i també del Regne Unit. Ellen DeGeneres i Portia de Rossi es muden al Regne Unit després del triomf de Trump. L'expresentadora i la model vendran la mansió de Montecito i diuen que no tornaran a viure mai als Estats Units.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, avui un dia que comença variable, alguna gota encara és possible amb aquest front que acaba de passar, però a la tarda el que preveiem és núvols i clarianes cap al sud, cap al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, a tocar del Montnegre, la Tordera, el Montseny, pot arribar a caure algun ruixat. A la resta s'imposarà el sol al Pirineu, per exemple, més aviat grans clarianes al nord d'Osona, Lluçanès i la Garrotxa, la tramuntana forta i atenció al temporal marítim que avui doncs, es manté amb alerta, amb onades de 2 a 3 metres a la Costa Brava. La temperatura avui baixarà, no tindrem temperatures tan altes com els últims dies. I dissabte, cap de setmana que es manté variable, mig ennuvolat, però el vent gira de sud, demà la temperatura freda de matinada, potser no tan alta muntanya, ja es retira l'aire fred, però encara glaçarà. Això sí, el Pirineu, cotes altes. I sembla que a la tarda es manté el cel mig ennuvolat a molts sectors amb aquest vent que reforça del sud. També al Cap de Creus s'acaba la tramuntana i entra vent del sud. Diumenge, mig ennuvolat, vent del sud que farà pujar la temperatura. I vaja, entre diumenge i dilluns podríem tenir temperatures de més de 20, 23 o 24 graus amb una mica de calor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja el nostre tema de portades, la nostra carpeta de temes d'aquest informatiu. Olot Pedala lamenta que l'Ajuntament de la ciutat només hagi complert un 20% de les propostes incloses en la primera fase del pla de mobilitat. L'equip de govern ha respost dient que la setmana que ve hi haurà una reunió de llançament per impulsar-lo. L'oposició ha criticat que no se'ls hagi informat d'aquesta convocatòria. Guillem Guardiola.
L'Ajuntament d'Olot va aprovar fa 2 anys en junta de govern local el pla de foment de la mobilitat en bicicleta i vehicle amb mobilitat personal a Olot, sorgit del procés participatiu Olot Pedala. En aquest sentit, la primera fase del projecte preveia millorar els itineraris actuals i crear-ne de nous en les vies més allunyades al centre de la ciutat. El portaveu de la plataforma ciutadana Olot Pedala, Bosco Plans, ha lamentat que l'equip de govern hagi incomplert els terminis i ha criticat que només hagi dut a terme entre el 10 i el 20% de les actuacions acordades aleshores.
Però no s'ha fet cap senyalització d'itineraris al centre de la ciutat. S'ha actuat en l'eix de l'Avinguda Girona i la carretera de les Tries, però només una part, com ja sabran. Sí? A la carretera de Ridaura no s'ha actuat gens, no s'ha fet res, només s'està treballant en un projecte executiu. No s'ha executat millores a la Via Verda. S'hauria d'haver executat tot l'eix de l'Avinguda Santa Coloma i el Passeig de Barcelona i no s'ha executat res.
El regidor de mobilitat, Isaac Cribillers, ha respost dient que calen més trobades per satisfer totes les parts implicades i ha anunciat que la setmana que ve hi haurà una reunió per impulsar el pla de mobilitat.
El que no ha de ser és una camisa de força, sinó un punt de partida per transformar la mobilitat en bicicleta a Olot. Per tant, ens falta concretar, és cert, però ho podrem fer aviat. Així els puc anunciar que la setmana vinent es fa la primera reunió, la llançament del nou pla de mobilitat urbana i sostenible. La setmana vinent, la primera reunió, i aquest és el moment de llançament d'aquest pla.
La convocatòria de la reunió de llançament del pla de mobilitat ha agafat per sorpresa l'oposició. El portaveu de la CUP, Jordi Gasulla, ha recordat a l'equip de govern que els espais de participació són per a tothom.
Ens agradaria comentar que els espais de participació no són només perquè l'equip de govern expliqui la seva agenda i acció política, sinó que només adquireixen realment sentit i són útils quan els diversos agents tenen capacitat propositiva i de fiscalització.
Des del PSC, Marina Alegre ha lamentat l'incompliment de terminis en el desenvolupament de l'actual pla de mobilitat per part de l'equip de govern. De la seva banda, el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio, no entén per què hi ha aquesta disparitat de criteris entre l'equip de govern i Olot Pedala quan els dos estan dins el mateix grup motor.
Fa anys que parlem de la necessitat de millorar les infraestructures ciclistes, de fer de la bicicleta una alternativa real i de reduir l'impacte ambiental dels desplaçaments. Però la realitat és que els terminis fixats no es compleixen i no veiem l'agilitat que aquesta qüestió requereix.
Uns ho veuen d'una cosa i l'Ajuntament ho veu d'una altra, i sou el mateix grup motor. Per tant, en aquest sentit em sorprèn que uns diguin que només s'ha complert un 10-20% d'un pla que es va aprovar per Junta de Govern, i això no ens agrada com a oposició.
En mobilitat, el ple d'aquest dijous també ha aprovat per unanimitat la moció del PSC demanant mesures per la millora de les línies de bus entre Olot i Barcelona.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
80 experts participen aquest cap de setmana en la 18a trobada d'Història de la Ciència i la Tècnica que celebra Olot. L'Institut d'Estudis Catalans organitza aquesta iniciativa pensada per presentar els treballs de recerca i per aprofundir en la investigació. Roger Iserna.
La Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, ha escollit Olot com a seu de la 18a trobada d'Història de la Ciència i la Tècnica. Aquesta reunió científica, celebrada cada 2 anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les les activitats que duen a terme els socis de la mateixa societat, així com els treballs d'altres investigadors i investigadores que hi vulguin participar. Joan Piqué és director de l'Observatori d'Humanitats en Medicina de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Presentar Olot com un territori, o la Garrotxa com un territori amb molta història, molta ciència i molta història encara verge per investigar, no? I atraure talent investigador a realitzar recerca sobre aquest àmbit.
Fins aquest dissabte, Olot és el punt de trobada d'experts d'un ampli ventall de disciplines relacionades amb la ciència i la tècnica d'arreu del territori català i també valencià i balear. Amb l'objectiu de teixir un espai comú entre ciència, territori i societat, el comitè organitzador pretén vincular la trobada a la ciutat a través de jornades tècniques que tindran lloc a l'Espai Cràter, com és el cas de la d'aquest dijous, i diverses activitats socials i culturals complementàries, d'entre les quals destaquen la visita a Can Bolòs i a l'espai de restauració del Fons Bolòs al Museu dels Sants.
Tenim un programa cultural on el focus central és el gabinet Bolòs, que el volem donar a conèixer per tal d'atraure precisament investigadors a realitzar recerca sobre aquest gabinet, en el qual poden sortir infinitat de coses.
L'organització d'aquest esdeveniment compta amb la coordinació de l'Espai Cràter, l'Observatori d'Humanitats en Medicina, Turisme, Garrotxa i l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot.
I de la ciència i la tècnica anem amb el menjar. Estrelles Michelin, productes de proximitat i ecològics i la cuina catalana són el tema principal, els ingredients principals de la dotzena Fira Orígens que acull Olot aquest cap de setmana. Segons els organitzadors, enguany hi haurà 60 expositors al pavelló firal i durant els dos dies es podran fer tastos i conèixer de primera mà productes i productors. Gerard Puig de Mont.
Aquest cap de setmana Olot serà la capital catalana de l'alimentació amb la dotzena edició de la Fira Orígens al pavelló firal. Hi haurà uns 60 expositors i la gent que hi vagi podrà conèixer i comprar productes de tota mena. Enguany el tema és la cuina catalana. En parla Pep Palau, director de la Fira Orígens.
I aquest any el tema és la cuina catalana. El 2025 Catalunya serà regió mundial de gastronomia, per tant semblava que era del tot escaient que el novembre del 2024, justament per anar fent bullir l'olla, doncs parléssim de cuina catalana, la poséssim al centre i la veurem a diferents expressions, veurem diferents cuineres i cuiners doncs, que vindran a explicar-nos quina és la cuina catalana que fan als seus restaurants.
A l'espai de tast enguany la gent hi podrà redescobrir el llonguet, a més de formatges artesans, i a l'espai de cuina hi seran presents cuiners de renom, com Anna Comamaga, de Cal Ganso de Llorà i molts altres.
Els Cols i de Cal Enric, els restaurants estrellats de la Garrotxa no hi poden faltar mai. Tindrem en Javi Martínez del Castell de Peralada amb una estrella Michelin que per primera vegada vindrà, però després, evidentment, tindrem en Marc Ribas, que tothom el coneix, que serà doncs, una mica una de les estrelles, o en Quim Caselles, doncs, també un cuiner televisiu i molt conegut, que també vindrà a explicar-nos aquesta visió de la cuina catalana des de la Costa Brava.
Aquest matí tothom treballava contra rellotge per deixar a punt els diversos espais del recinte firal, que aquest cap de setmana s'omplirà de centenars de persones de la comarca i de fora per gaudir de bon menjar de proximitat. Segons els organitzadors, enguany, més del 35% de productes que seran presents a la fira són de procedència ecològica.
Gràcies, Gerard. L'Ajuntament de les Preses amplia la programació de la segona edició del FEM dissabte. Amb motiu del 25N, el consistori torna a optar per organitzar un conjunt de 6 tallers enfocats a les dones de la comarca que es durà a terme del gener fins al juny. Natàlia Moreno.
Gràcies de la bona resposta per part de les dones del municipi i de la comarca, l'Ajuntament de les Preses torna a organitzar una nova edició del FEM dissabte, una sèrie de tallers que enguany s'obrirà a més públic. Tot i que el 25N, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, també tindrà els seus actes al poble, el consistori no es volia quedar aquí. Per això es durà a terme la segona edició del FEM dissabte, amb tallers, alguns de més teòrics i d'altres de més pràctics, que realitzaran un dissabte de cada mes fins al juny. La regidora de Polítiques Socials i Igualtat de l'Ajuntament de les Preses, Estel Muntada, explica quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
L'objectiu aquest d'oferir un espai a les dones, que som les que tradicionalment hem fet dissabte, i de fet sabem que encara hi ha molta gent que el fem dissabte el relaciona a les dones, no? La part aquesta de la cura de la casa, de procurar pels altres, una mica oblidant-nos de nosaltres mateixes. Llavors, amb el fem dissabte, l'objectiu és dir: ens mirem una mica nosaltres, ens cuidem nosaltres i fem dissabte, però cap a dins.
Enguany hi ha alguna novetat respecte a l'edició passada. Una és que s'ha ampliat el nombre de participants en els tallers amb l'objectiu d'obrir-ho a més dones del municipi i de la Garrotxa. Cada taller tindrà un aforament de 15 persones com a màxim. A més, a part dels tallers d'alimentació conscient, pilates i sol pelviar, benestar social, teràpia del riure i banys de bosc, se n'incorpora una de nova. La fisioterapeuta i organitzadora del FEM dissabte, Anna Casadevall, explica quina és la novetat.
Un taller de ceràmica. Un taller així més manual, més per
per la creativitat, no? Per tot això.
La part terapèutica del crear alguna cosa, no? Del fer-ho amb les mans i que no sigui només... Sabem que el benestar ve molt d'una part emocional o d'una part, a vegades, com més física, no? Inclús, però que aquesta cosa com de crear també és molt... Bueno, també ajuda molt en el sentir-se bé una mateixa.
Les dones interessades a apuntar-se en aquests tallers ho podran fer a partir del dia 2 de gener de forma virtual o bé presencialment a la recepció del mateix ajuntament.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... En esports, la Unió Esportiva Olot rep el Mallorca B amb la baixa de Marc Mas. És una de les absències més significatives per a aquest partit contra el Cué, que se suma a les de Pau Salvans i Roger Bernils, entre d'altres. L'Olot ve de perdre el camp de l'Algilicità i necessita la victòria per allunyar-se del descens.
Sense Marc Mas, la Unió Esportiva Olot rebrà el Cué de segona federació aquest diumenge a l'estadi municipal amb l'absència de la gran referència ofensiva de l'equip. El davanter xilenc és un dels màxims golejadors de la Lliga, però es va lesionar al camp de l'Algilicità i no estarà disponible per jugar contra el Mallorca B. Serà el moment que brillin altres figures com Chema Moreno i Joaco i que els jugadors menys habituals facin un pas endavant. Com afecta la baixa de Marc Mas per aquest partit? L'entrenador Pedro Dolera respon a això.
Bueno, pues pots imaginar, no? Si et treuen el jugador que fa els gols, pues tens un problema. Però bueno, torno a dir, si no està ell, pues suposo que no sortirem amb 10, sortirem amb 11, i el que ha de fer la gent és donar la cara i ficar-la dintre pues, amb un altre nom i cognom. No? I no, amb això no, a mi no em preocupa perquè, torno a dir, quan un demana oportunitats o quan creu que pot jugar més o quan està a la plantilla d'un equip de segona ref, pues, se li suposa que té un nivell que ha de demostrar en aquests partits.
La baixa de Marc Mas se suma al malson de lesions que arrossega l'equip des de fa mesos. Gerard De Marco, Manzano, Bernils continuen recuperant-se. Pau Salvans, expulsat al camp de l'Elx, tampoc jugarà. El Mallorca B, per la seva banda, ha perdut 8 de les primeres 12 jornades, però la sorprenent victòria que va aconseguir al camp del Sant Andreu va fer saltar totes les alarmes. Dolera, així ho assegura, no serà un rival fàcil.
És un equip molt dinàmic, molt ràpid, amb jugadors de molta qualitat individual i que a vegades estan pagant pues, la novetada o els errors individuals a vegades puntuals de joventut. Però clar, cada cop això serà menys. Fa dues setmanes van guanyar el camp de Sant Andreu i això ja et diu una mica el nivell de l'equip. No? Vull dir, jo penso que és un molt bon equip, amb pocs punts o amb menys punts dels que hauria de portar. I això, però bueno, que ningú els hi faci pensar que és un rival fàcil ni res per l'estil.
El partit corresponent a la 13a jornada de segona federació entre la Unió Esportiva Olot i el Mallorca B es jugarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans.
I les nedadores del Club Natació Olot continuen fent passos cap a l'elit. Júlia Coll i Anna Vegas han participat al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid amb actuacions molt meritòries. Sense anar més lluny, Coll va ser la sisena millor nedadora en els 1.500 metres lliures.
La bona tasca de formació del Club Natació Olot continua donant els seus fruits amb una generació de nedadores que està trencant tots els rècords. Les garrotxines Júlia Coll i Anna Vegas han participat aquests dies al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid i ho han fet deixant empremta. De fet, l'especialista en natació de llarga distància, la mateixa Júlia Coll, ha deixat clar que el seu nom pot brillar amb força a totes les piscines del país. Setena posició en 800 metres lliures absoluts femenins i sisè lloc en 1.500 metres lliures. Les fites de la garrotxina no s'acaben aquí perquè la nedadora també ha aconseguit trencar el rècord del club en aquestes dues proves que estava en mans de Fatma Feixas des de l'any 2002. En aquest campionat també hi ha participat Anna Vegas, especialista en braça. La garrotxina explica quin és el secret per fer una bona prova.
Aviam, jo en braça és lliscar i també conèixer el teu contrincant de dir... Si comença molt ràpid i acaba molt més ràpid que tu i saber jugar amb això.
La nedadora Blanca Codony, encara en edat infantil, no ha participat en el Campionat d'Espanya Absolut, però té clar quins són els seus objectius de cara a les pròximes setmanes.
D'aquí dues setmanes, entre finals de novembre i principis de desembre, tinc el Campionat de Catalunya i allà jo tinc diverses proves, que allà sobretot és fer bones marques per a veure si puc aconseguir entrar a comunitats, com vaig fer l'any passat. I llavors ja tinc Campionats d'Espanya al març.
Per la seva banda, el director esportiu del Club Natació Olot, Diego Méndez, apunta al gran nivell de les noves generacions de nedadores.
Yo creo que la verdad es que tenemos muy buena cantera ahora mismo, bueno, ya se está viendo, no hay que, solo hay que ver que una infantil acaba de ganar el trofeo Raúl Ramos, que hacía mucho tiempo que no se ganaba. Y bueno, lo mismo por parte de los chicos, creo que vienen haciendo un buen trabajo, que tenemos buen nivel, son muy jóvenes todavía, pero bueno, estamos trabajando para seguir mejorando.
L'entrevista completa a les nedadores del Club Natació Olot, Anna Vegas i Blanca Codony, i el seu director esportiu, Diego Méndez, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, a la nostra contraportada, Carles Oller deixa la presidència de Càritas Garrotxa. I ha estat durant 11 anys, vivint alguns dels períodes més complicats pels que ha passat la nostra societat. El substituirà Eduard Labian. Oller diu que aquesta dècada al capdavant de Càritas li ha servit per veure i viure de primera mà les necessitats socials que té la comarca.
A Càritas Garrotxa aquests dies desenes de voluntaris col·laboren en la preparació dels Solidari Sacs per la campanya de Nadal. Alguns es cuiden de cosir a mà els sacs de roba, d'altres s'ocupen dels llaços, uns altres empaqueten els sacs per a les empreses i particulars que els han demanat per les seves paneres, i un altre grup de voluntaris s'ocupa d'omplir de nous els sacs solidaris. Entre aquests últims hi ha en Carles Oller i l'Eduard Gavian, que aquests dies són una mica més protagonistes, i és que en Carles deixa la presidència de l'entitat i l'Eduard agafa el relleu.
S'ha de veure dintre de la normalitat més absoluta. Ara portava uns anys en aquesta responsabilitat. Sempre dic que aquesta és una responsabilitat més de voluntariat. Hi ha qui fa unes tasques, hi ha qui en fa unes altres, hi ha qui desenvolupa doncs, el rol de president i té unes assignacions, com és obvi. I dintre de la lògica, doncs, que quan ha hagut el moment oportú de trobar la persona adequada, que ha pogut tenir també prou disponibilitat per assumir-ho, doncs hem activat aquest procediment de relleu.
L'Eduard encara el repte amb ganes, sent conscient però que en Carles i tota l'entitat tenen posat un llistó molt alt actualment.
Aquesta és la meva segona etapa a Càritas, ja hi havia estat fa uns quants anys. El que passa és que per les circumstàncies personals vaig haver de deixar, i ara una vegada doncs, que disposo més de temps, doncs, bé, ja feia temps que anaven rondant a darrere d'aquesta feina, i res, ha arribat un moment que evidentment ja he donat el meu sí i agafar aquest repte, que en realitat és, doncs, un repte que és molt maco, crec que és fantàstic la manera com es treballant aquí, és fantàstica la feina que ha fet en Carles aquesta darrera dècada, pràcticament ha deixat està deixant una Càritas fantàstica, vull dir que diguem-ne que s'està treballant molt positivament, amb una colla de tècnics que dominen molt bé els temes que ens ocupen, i per tant hi ha un ambient fantàstic de voluntaris i tècnics. Per tant, em trobo com una Càritas que a ple rendiment, i espero poder mantenir el ritme doncs, que han impulsat fins ara.
11 anys han donat per viure i conèixer un munt de realitats en Carles. Li ha tocat ser president durant els anys de la pandèmia, de la puja de preus, el problema de l'habitatge i d'uns moments en què a la comarca estan arribant moltes persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat.
Han permès dues coses molt importants. Una, que és acostar-me a la realitat de la necessitat de la pobresa de la comarca, però veient-la de prop, tocant-la de prop, percebent-la i plorant-la amb persones que, doncs, que la viuen en primera, en la seva pell. i també m'ha permès doncs, veure-ho des de la visió més professional i més tècnica. Jo no n'he sigut, però al compartir les responsabilitats amb persones que són professionals, doncs veus una visió que també està bé que la part emocional es sumi a la part, diguéssim, professional i més acurada, més assenyada, a vegades més prudent, que no té aquesta espontaneïtat, però té el valor de l'eficàcia, de l'eficiència.
L'Eduard anima més gent a treballar per entitats com Càritas. Creu que, d'alguna manera, és un deure que tenen les persones amb la societat.
La nostra societat, si no hi haguessin aquestes entitats, crec que la problemàtica seria molt pitjor. Per tant, i és un deute que tenim també tots les persones amb la societat, que crec que ens hem d'implicar.
Sigui qui sigui el president, però tots dos coincideixen que Càritas Garrotxa no funcionaria sense l'esforç de tothom a través del treball diari en els diferents projectes. Aquests dies sumen una mica més d'esforços a fer els solidari sacs. Valen 5 euros cada un i els diners es destinaran als diferents programes i projectes que desenvolupa durant l'any l'entitat. Cada any en solen vendre entre 3.000 i 4.000.
I amb aquesta contraportada acabem l'informatiu d'avui, divendres 22 de novembre del 2024. Recordeu, com sempre, que podeu seguir més informats i actualitzats a la nostra pàgina web, el Garrotxa Digital, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook. Que passeu un bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Radiolot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.